Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La possibilitat que s'ajornin les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer està cada vegada més a prop. Es podrien celebrar entre la segona quinzena de maig i la primera de juny. L'informe que Salut havia passat ahir als partits indica que el pic de contagis per coronavirus podria estar més present precisament a finals de gener i principis de febrer. Un informe per al síndic de Greuges preveu que a causa del virus podrien quedar-se sense votar el 14F més de 200.000 persones. La decisió, en qualsevol cas, es prendrà divendres a tot estirar en una reunió extraordinària de l'executiu i després de la taula de partits que es reunirà demà. També us expliquem que ha arribat a Catalunya la vacuna de Moderna, la segona autoritzada a Europa contra el Covid. Es començarà a administrar immediatament i en paral·lel a la de Pfizer-BioNTech. Han arribat concretament 5.800 dosis d'aquest nou tractament i s'espera que d'aquí a dues setmanes n'arribin 8.000 més. Els hospitals d'Amposta, Manresa i Mataró i el de Sant Joan de Déu de Barcelona seran els primers a rebre-la. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una compareixença aquest migdia. Hem de lamentar també que un home de 90 anys ha mort avui a Sabadell en l'incendi d'un habitatge unifamiliar. Els bombers han estat alertats per un veí que ha vist sortir fum de l'immoble després de les 6 d'aquest matí. El foc afectava el primer pis de la vivenda. L'home vivia sol, però no s'ha trobat de moment cap indici que tingués una situació de pobresa energètica. Són noms propis de l'actualitat, a més, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, que han presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional perquè se suspengui la sentència que els manté en presó a Lledoners i se'ls posi immediatament en llibertat. Argumenten la doctrina del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les en una sentència recent que denegava l'ordre d'extradició de l'exconseller Lluís Puig. I la mesa del Congrés ha rebutjat admetre a tràmit la creació de la comissió d'investigació sobre l'ús de targetes opaques per part de Joan Carles I. S'hi han oposat el PSOE, el PP i Vox. La nova negativa arriba malgrat l'informe dels lletrats, que admetien ahir per primera vegada que es podia crear aquesta comissió d'investigació. Passem a la plana cultural. Us expliquem que la indústria audiovisual nord-americana, amb força tradició en la ficció sobre política, ha tingut en el mandat de Donald Trump ja un filó creatiu que es pot ampliar els propers mesos. Els últims 4 anys, sèries i pel·lícules han reflectit la polèmica legislatura del president nord-americà. Les sèries El Cuarto Poder i Animado Presidente o les pel·lícules Los Lobos sobre la política migratòria de Trump o American Horror Story Cult són alguns exemples d'aquesta ficció basada en el mandat presidencial. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Euskaltel, L'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Ja hi tornem a ser un cop més a L'Hora del Pati aquest any 21, que esperem que ens doni algunes alegries més que l'any 20, diguéssim. Tot i que és veritat que en totes les circumstàncies es pot treure aprenentatges i que l'any 2020 no ha estat tan dolent com ha semblat, sinó que ha estat una circumstància que ens ha donat una oportunitat per créixer. Avui, a L'Hora del Pati, per això seguim fent el que a nosaltres ens agrada, que és parlar d'educació.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit, aquest primer dimecres del nou curs. I avui ens acompanya per parlar això d'educació la Maribel Martínez. Bona nit, Maribel.
Bona nit.
Ella és psicòloga, educadora social, i està especialitzada en el que en dieu teràpia breu, estratègica i teràpia sistèmica familiar. Així, diguem-ne, que així primer cop de vista el nom impressiona, diguéssim. I a més, i per això la convidada, és autora de llibres adreçats a l'educació, un que ens ha cridat molt l'atenció, que és el més antic, Niños sin miedo, i del que venim a parlar avui, sobretot, no? Que també té la seva gràcia el títol, ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No? Te lo he de decir, que em sembla que és una frase molt, molt recurrent. Mm-hmm. Però siguem fidels a nosaltres mateixos, i la primera pregunta que et vull fer és la pregunta amb la que comencem sempre totes les nostres tertúlies, no? Que és, com descobreixes la teva vocació?
La meva vocació ve de lluny, de fet. Jo sempre dic que amb 16 anys ja sabia que volia ser psicòloga, I ho sabia perquè m'encantava escoltar les meves amigues, els meus amics, i sentia que allò li donava sentit a la vida, el poder escoltar, comunicar. Però, clar, quan m'explicaven coses que eren problemes, inquietuds, i jo tenia la necessitat de poder donar una resposta que serveixi. I aquí era on, vale, jo estudiaré per poder ajudar la gent. Després la història va ser més complexa perquè em costaven molt les mates i la meva vocació es va veure dificultada precisament per això. Jo no em sentia capaç de provar unes mates o una estadística universitària i vaig decidir que no estudiaria psicologia i, per tant, em vaig abocar a una altra vocació, que era la de llegir, vaig fer filologia. Però finalment vaig acabant fent psicologia perquè entenia que aquella era realment la meva vocació i suposo que vaig necessitar la maduresa de l'edat per sentir que podria aprovar aquella estadística.
No, però mira, és que m'agrada el que m'expliques, que és la teva vida, l'experiència, però és una de les coses que també hem anat descobrint a la vida. Al final, a la universitat, sembla que t'ensenyen coses, però no és ben bé cert. El que t'ensenyen a la universitat és a pensar des d'una metodologia. Quan un aprèn a pensar, ja sigui filòleg, o ja sigui historiador, com el meu cas, o biòleg, com el del Raül, un cop has après a pensar, pots pensar. Dius, tota la resta, diguéssim, això, la carrera no és el que estudies, és el que treballes, diguéssim, i és, bueno, és possible això, no? És això que descrius, que és un exemple pràctic d'això, em sembla totalment raonable. I segurament ets millor psicòloga sent filòloga que si només fossis psicòloga, no? En aquest sentit de maduresa,
tota porta,
de creixement...
Sí, i són portes que s'obren.
Molt bé, bueno, doncs anem a la feina. La primera cosa que et volia preguntar és... perquè és una cosa interessant, no? Quan parlem de psicologia, de psiquiatria, diguéssim, popularment on diu vaig al psicòleg, com si ja està, diguem, no? Però no, la psicologia és una ciència complexa. Jo sostinc, a més, que no és una ciència natural, sinó una ciència social, diguem, bé, la que estudia l'home i concorre a l'estadística, ja hi som. I, per tant, és interessant saber quina és l'orientació metodològica o ideològica, fins i tot, del psicòleg, no? Tu estàs en una teràpia que en dieu sistèmica, no? Sistèmica familiar. Explica'ns una mica això.
És una pregunta interessant perquè realment hi ha desconeixement. Les persones pensen en psicologia com una cosa genèrica, vaig al psicòleg, i hi ha moltes escoles i formes diferents de fer teràpia, no? Potser la més coneguda seria el psicoanàlisi, no? Aquella de les pel·lícules, del divan, que sembla que un té un monòleg i hi ha un altre que està allà apuntant atentament.
Que, de fet, el gran mèrit de Freud no és tant el que formula, sinó haver visualitzat la psicologia com una cosa pública, diguéssim.
Sí,
no?
Sí, però no tot és aquesta fórmula en absolut. I dins de la psicologia, en concret el que a mi m'ha interessat més i el que m'he dedicat, no?, que seria entendre a les persones, no, dins d'aquest sistema, i per això es diu sistèmica, i que no som éssers individuals, sinó que vivim en societat, vivim en família, tenim amics, tenim parella, i això ens col·loca, no, com a éssers connectats, i per tant entenc la persona sempre connectada amb el seu voltant, el sistema amb el que està. I quan en un sistema hi ha un membre, per exemple, de la família que no està bé, repercuteix amb la resta de membres de la família. Dins d'això, treballo amb la teràpia breu sistèmica, perdó, estratègica, teràpia breu estratègica, que és una branca. Mm-hmm. És a dir, entenem la psicologia com una fórmula per ajudar la gent i mirem, és una teràpia orientada a la solució. El psicoanàlisi estaria orientada al problema.
A les causes, no?
Exacte, i aquesta està orientada a la solució. I a més d'intentar resoldre els problemes d'una manera breu, per això es diu breu, amb poques sessions, i això és el que fem, donar pautes, instruccions a les persones, no? Un camí diferent al que han fet fins ara per resoldre els seus problemes. No es tracta tant de parlar, sinó que nosaltres diem que donem deures per casa. Mm-hmm. I en aquest sentit es converteixen en les eines per resoldre els problemes.
Un bon psicòleg necessita molta ciència o molta penetració psicològica?
Jo crec que és realment complex. Es necessiten moltes coses, no? Una empatia, una escolta atenta, molts coneixements, evidentment l'experiència és tot un què. I un bagatge, a vegades també personal, que ens dona un plus, no? Que això no s'aprèn ni a l'escola ni a la universitat, però sí, és un complex.
Deia, a l'escola tenim una professora jove que acaba d'entrar, que, diguéssim, tenia algunes dificultats en la relació amb els alumnes, i una companya nostra, que té la meva edat, té uns 50 anys, doncs la va acollir i la va ajudar molt, no? I és la noia jove dia, però tot això, o sigui, va venir a dir com pot ser que tinguis aquesta saviesa educativa? És veritat, és una persona. I li va contestar, mira, és veritat que a aquesta edat tenim una certa saviesa educativa que es basa en totes i cada una de les cicatrius que tenim, diguéssim, no? Dels uh-huh. errors i que hem comès i ens uh-huh. han fet aprendre, diguéssim. En aquest sentit, l'experiència és un grau si concorre amb certa perspicàcia en adonar-se del que passa.
Exacte.
Vale. Clarament, els dos llibres estan orientats a l'educació, diguéssim, no? Uh-huh. Niños sin miedo. Quantes vegades tengo que decir? Parlem una mica del primer llibre, fem una estratègia uh-huh. cronològica, diguéssim, perquè, ho dèiem just abans de començar el programa, jo crec que cada cop és més difícil que educar des de les escoles, perquè cada cop ens trobem més amb un fenomen que jo no sé si abans existia o no existia tant, que és precisament la por de les famílies. No? Cada cop als pares els costa més suportar el dolor dels seus fills, cada cop és m'atreviria a dir sagnant aquest problema, i aleshores el que fan és, partint d'aquesta por, sobreprotegir els fills i impedint-los el creixement, diguéssim. No? Uh-huh. I la proposta és niños sin miedo. Explica'ns una mica com ho veus això, tu.
La por.
Clar, si coincideixes amb aquesta anàlisi...
Absolutament, sí. De fet, em dedico cada dia de la vida a treballar amb emocions com aquesta de la por, no? Una emoció bàsica que ens condiciona a tots i que hem d'aprendre a gestionar bé, perquè si no realment ens pot fer la vida molt, molt difícil. Els pares volem que els fills creixin sants, que siguin feliços, que estiguin bé, no? I ja des que neixen ens costa veure el nadó plorar i ens fa mal al cor, no? Quan en realitat és una cosa absolutament natural i és la seva manera de comunicar, no? I això es trasllada amb una actitud, no? De que no plori, que no pateixi, no? I anem a fer la vida fàcil, no? I al final caiem amb aquesta sobreprotecció que és greu en molts casos i que els impedeix créixer, com molt bé deies. Un nen sobreprotegit és un nen que no té tolerància a la frustració, que no està acostumat a superar dificultats, que és finalment una de les coses que més ens fa créixer, no? I això és una dinàmica que veiem contínuament, no? I els pares, no? Tendeixen molt amb aquesta sobreprotecció, amb totes les conseqüències negatives que això comporta. Són pares que van substituint els fills que perquè no ho passin malament, i fins i tot això, no? El missatge amb els deures escolars, gran tema, no? Que han de fer els deures, han d'estudiar, no? És una dificultat aprendre a fer els deures.
Que aproven l'ESO, diguéssim.
Exacte,
sí, sí.
No?
I els seus fills.
Exacte, demà tenim examen de mates, sí, no? Sí, no, perdona, sí, el teu fill té examen. I clar, a partir d'aquí, aquesta sobreprotecció, aquesta substitució, no? Que podíem pensar, no? Que la idea o l'objectiu és bo, no? Ajudar, però que si hi ha un excés d'ajuda és una ajuda que no ajuda, és una ajuda que invalida, no? I el nen pot aprovar aquell examen, pot portar els seus deures fets, però s'emporta també un missatge entre línies que llegeix molt clarament. És menys mal, no? Que el meu pare o la meva mare m'ha ajudat amb això, perquè si no, jo sol no hagués pogut. I és absolutament invalidant. I això no fa més força als nens ni més vàlids ni amb més autoestima, que són valors que hauríem de promocionar.
Sinó al contrari, diguéssim.
Exacte. I llavors aquestes pors, no, dels pares condicionen molt l'educació.
I quina proposta, no? Què els proposes en el llibre, diguéssim?
Doncs precisament...
O quines mesures hi ha per...
El primer és qüestionar-nos, ser crítics amb nosaltres mateixos com a pares i veure si allò que estem fent funciona o no funciona, i no allunyar-nos de l'objectiu. L'objectiu quin és? Que aprovi l'examen o que aprengui? Que faci els deures o que aprengui a fer deures? Que sigui autònom? Que valori l'esforç d'aprovar un examen i d'aconseguir coses? I a partir d'aquí no ens allunyem, perquè... Si l'objectiu és el valor de l'esforç i de que si cal picar pedra però ja ens en sortirem, doncs no ens allunyem ni una mica d'això. I per tant, aquesta autocrítica com a primer pas. I si allò que fem ens allunya, qüestionar-ho. I segurament fer un tomb de 180 graus diferent per arribar a aquest punt, no? I potser és millor que el nen no porti els deures fets un dia i que pateixi les conseqüències l'endemà, que no que estiguem allà fent aquesta ajuda que l'invalida finalment.
Per tant, és una proposta de picar pedra, no? De mica en mica.
És una proposta de crítica, d'autocrítica, de ser coherents amb els nostres valors. Després, el picapedra podria ser una de les fórmules, però n'hi ha mil. Per mi, l'important és l'objectiu. Què volem? I el que volem és que el nen sigui cada vegada més autònom, que se senti capaç d'en sortir-se'n a la vida amb el que sigui, encara que li costi, que superi dificultats, que no es frustri i llenci la tovallola a la primera de canvi. Si no ens movem d'aquest marc, anirà bé. I, per tant, aquesta autocrítica és el primer pas.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Oh, la France. Essa musique, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la musique, i és el programa més francès que tenim. Oh, la musique, els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant, en aquest cas, de com educar els nens en no tenir por, diguéssim, no? Bueno, hi ha més coses que ara entrarem. Tu ets directora del... Perdó, ens acompanya la Maribel Martínez, que és, a més de psicòloga, directora del Centre de Teràpia Breu. Què feu en el centre? Explica'ns una mica el gabinet, diguéssim, la feina que feu al gabinet.
Uh-huh. Som un equip de psicòlegs amb una formació similar en teràpia sistèmica, teràpia breu estratègica, i ajudem a les persones a diferents nivells. Fem teràpia individual, de parella, de família, I respecte als nens, si uns pares detecten un problema, normalment és una intervenció indirecta la que fem. És a dir, no portem els nens a teràpia, sinó que intervenim amb els pares. Ajudem els pares, els hi donem pautes perquè ells ajudin els seus fills.
Que és una mica, i no desenganya'm si no és veritat, és una mica el principi fonamental de la teràpia sistèmica, que és intervenir en el sistema.
Exacte, exacte. I per nosaltres és una forma molt, molt, molt eficaç. Per què? Perquè el nen no cal que s'expliqui, que agafi confiança, que no, tota la informació que necessitem la tenim dels pares directament, ningú millor que ells coneixen el nen, i sabem que si canviem coses amb aquest sistema i amb la interacció amb els pares i els pares guien el fill, el problema es resol.
Això em fa pensar un episodi que vaig viure jo d'un alumne meu que tenia unes dificultats i vaig anar a parlar amb la seva psicòloga. No? Em deia, tot venia d'una situació que el pare tenia un trastorn mental, i va fer una gràcia i diu, ella va fer aquesta afirmació, la poso a la teva consciència. Deia, bueno, es parla del component genètic, diu, no és una qüestió genètica, és que aquests fills estan sotmesos al comportament del pare, diguéssim, que la transmissió no és tan genètica com cultural, i això lliga molt bé en el principi sistèmic, entenc.
Exacte, sí. Ens acostumem al que veiem i normalitzem coses que no haurien de ser normals, i els nens viuen en un context familiar amb les característiques cadascú les seves. I si són patològiques i hi ha trastorns, clar que s'encomanen d'això i poden multiplicar aquest model com si fos absolutament viable.
I si l'element danyat no n'és conscient, és a dir, com es pot afrontar això? Perquè moltes vegades l'altra dificultat que ens trobem a l'escola nosaltres són pares o algun pare negacionista, diguéssim, que no vol veure o no ho veu o no és capaç de... Hi ha alguna estratègia possible?
Clar.
O es necessita necessàriament la complicitat dels factors?
Clar, se m'acudeixen molts diferents exemples amb diferents fórmules, no? Clar, si estem parlant de pares, no?, amb trastorns, evidentment, o estan diagnosticats i ja hi ha un seguiment darrere, o difícilment allà es podrà intervenir des de l'escola, en aquest cas, no? A vegades és al revés, a vegades és l'escola la que està detectant un trastorn amb un nen que els pares no estan veient o no volen veure o no li donen la importància que realment té. Per tant, hi ha una interacció allà molt, molt important per part de la comunitat educativa. I crec que és important que hi hagi aquesta comunicació, no?, interacció, perquè els pares a vegades no tenen una informació al 100% de què passa amb el seu fill en altres contextos que no siguin el de la família.
O sigui, una de les aportacions que pot fer l'escola a la família és, sense cap mena de dubte, és triangular, permetre triangular.
Exacte.
És a dir, veure els fills en un context diferent.
Clar, l'escola és molt important.
És una de les coses més clares.
Clar, i és són peces del puzzle que s'han d'omplir i tenir la informació completa, no?, és molt important pels professors, veure, no?, com és aquell sistema familiar i pel sistema familiar, no?, veure com es comporta el seu fill en un context educatiu.
Sí, l'altra cosa que també he de descobrir amb el temps és que has de plantejar-ho això als pares sempre com no sense retret. Una de les temptacions del món educatiu, això és una autocrítica, si em deixis, és que els professors de vegades, no?, que veuen molt, molt clares les coses i detecten que hi ha una falta familiar i el que volen és educar els pares. I nosaltres no eduquem els pares, eduquem els fills.
Ja, és tan complex.
I és el que hem de fer, és dir, mira, jo veig aquest problema, em sembla, afrontem-lo junts, no? És a dir, el teu fill es porta malament. Jo sempre dic, no has de dir, el seu fill es porta malament, arregli'l. És a dir, mira, si es porta malament, els nens, si es porta malament, és perquè tenen un problema. Allò, abrumadorament, no?, aclaparadorament, és per això. Anem a buscar-lo junts, aquest problema. No?
Sí, des de la complicitat, clar, des de l'empatia, des d'entendre que els pares, en general, sempre fan el millor que saben. I si no ho veuen d'una altra manera, difícilment ho canviaran. I per això la mirada dels professors poden ser essencials per a aquests canvis.
Molt bé, anem ja a parlar del tema que ens ocupa, el llibre que pel que t'hem convidat, no? ¿Cuántas veces te lo he de decir? diguéssim, em sembla molt enginyós el títol. Explica'ns una mica. Això, o sigui, no cal donar moltes explicacions perquè tothom que ha tingut una mare o que ha sigut pare o mare...
L'ha sentit. Exacte. Tot i que moltes vegades ens haguessin jurat que mai diríem aquella frase, però és una gran tentació. És una...
Perdona, sí. L'altre dia ho va dir un amic meu i em va fer altra. L'adolescència és aquella fase en què els fills encara no han descobert que s'assemblen als seus pares més del que es pensaven. I allò està molt
bé. Està bé, me la quedo. En tot cas, és una frase que simbolitza, no? Una manera de relacionar-nos amb els fills, d'entendre l'educació i un exemple del que no funciona. I per això m'interessa molt, no? Perquè tothom es pot sentir identificat, pot veure que allò no ho volem, però quina és l'alternativa? Clar, el llibre el que aporta és les alternatives diferents, no? Però és una frase que el que simbolitza és l'estructura del treball que fem cada dia. És a dir, novament, l'autocrítica. Cada dia estic dient el mateix. Para la taula, i al final he de cridar, vols para la taula? I aquí és on no anem bé. I quantes vegades te lo tengo que decir, no? Que és el títol del llibre, és la evidència de que no funciona. I aquí és on volem que el fill canviï quan en realitat som nosaltres els que hem de canviar. Som nosaltres els que, si volem que les coses es facin a la primera, hem de ser coherents, que no hi hagi una segona. Però hi ha una segona, una tercera, una cinquena...
Exacte. Conto fins a tres, dos i mig, dos i tres quarts...
No. I llavors és un... És no buscar l'alternativa i caiem amb la mateixa trampa. És el que diem als... les solucions intentades fracassades. Sempre fem més del mateix, no? Fa molta gràcia perquè molts pares venen a consulta i... mira, és que no ens ho veig. I hem fet de tot, eh? Li hem tret el mòbil, la Play, la tele, les sortides... hem fet de tot. Quan en realitat han fet una cosa, no? Que és treure. I és més del mateix, no? I és aquest intent de solució que fracassa una i una altra vegada. El que hem de fer és una altra cosa segurament totalment diferent. I aquí és on aportem aquestes estratègies que es detallen amb el llibre.
Perquè, clar, diguéssim, de la mateixa manera que diuen els metges, no sé en quina mesura és veritat o no, que no hi ha malaltia, sinó que hi ha malalts, en educació això és claríssim. No hi ha mètodes abstracte, sinó que hi ha alumnes, no?, o fills, educants, diguem-ne, amb el seu temperament, i que la nostra feina és adaptar-nos al seu temperament per fer-los créixer.
Això, exacte, aquesta és la meravella, no? I això els pares que tenen més d'un fill ho saben perfectament, no? Tres fills, quatre fills, i tenen quatre variables diferents. Els mestres, 25, 30 alumnes, i són 30 mons. I el que funciona amb un no funciona amb l'altre. Per això la complexitat de l'educació. No hi ha una fórmula bona i les altres són errònies. Hi ha sempre el vestit a mida.
Quins són els reptes concrets al dia a dia? El que detalles en el llibre.
Mira, el llibre té capítols, de fet, pels clàssics que diem, el que ens trobem més habitualment, no? Nosaltres ens trobem això, no? Uns pares que en l'actualitat pequen, no? De hiperpermissius, de massa protectors, i a partir d'aquí intentem encaixar, no? Perquè hi hagi un equilibri saludable i bo al sistema familiar. I cada capítol aporta aquests problemes, des de les baralles entre els germans, comencem amb el respecte cap als pares, no? El posar límits, les pataletes dels nens petits, com gestionar les pantalles, els deures escolars, el nen que no menja, el nen que no dorm, el nen que té pors, i cada capítol aporta solucions per cadascun d'aquests problemes.
Per exemple, no? Ja, parlem de l'autonomia personal, no? De com vestir-se, menjar, dormir i fer els deures. Això, sobretot, són, diguéssim, hàbits que es treballen quan són molt petits. És a dir, imagino que el canvi d'estratègies... Bueno, no ho imagino, ho sé. Diguem que el canvi d'estratègia no depèn només del temperament, sinó també de l'edat i del context, diguéssim, no? Uh-huh. O sigui, com podem això ajudar un nen petit a que es vesteixi sol?
Clar, novament la coherència, no? Com a pares volem que el nen sigui autònom, que aprengui moltes coses, hàbits com vestir-se sol. però després tenim la vida, que és una mica més dura que aquesta idea, i hem d'arribar a l'escola a l'hora, i no hi ha temps, i el nen que s'ha adormit, i que està allà badant mirant a les joguines, i corre, 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 i vinga, i vinga, vinga, i et vesteixo jo que acabem abans. I un dia, i un altre, i traiem aquesta oportunitat del nen que vagi aprenent aquesta habilitat, perquè al final és una qüestió d'habilitat també, no? I aquesta incoherència, finalment, no? Ho has de fer sol, però ho faig jo perquè tu no saps. Ja l'estem invalidant. I així moltes coses.
I això, com a mesura excepcional, és raonable. Un dia la puntualitat pot exigir-ho, el problema és quan es converteix en un hàbit, no?
Exacte.
Que al capdavall, un hàbit negatiu és una negligència.
Sí, però és una negligència, a més, des de la inconsciència de no saber la gravetat, o no entendre la gravetat que hi ha darrere d'això, no? Jo he vist casos de nens que els pares encara estan donant-li la culleradeta del menjar amb 6 anys a un nen. Clar, dius, no, és que amb un any i mig els nens mengen sols, què estem fent, no? Estem molt lluny d'això, no? No, és que no costa res, no, és que acaba, no, és que no li agrada el menjar, no, és que... I clar, ens allunyem de l'objectiu, novament, aquesta autocrítica que necessitem per...
Jo tinc una experiència, no sé si l'he explicat algun cop per antena. Nosaltres tenim dos fills acollits, diguéssim, no?, que són petitons, que de fet són dos germans i el petit va arribar a casa que tenia un any i mig, perquè venia directament de la família d'acollida, que és l'única família que havia tingut, la d'acollida d'urgència, vull dir, no? Que eren uns avis maquíssims, un matrimoni gran, que el van cuidar moltíssim. Però el van cuidar com els avis. És a dir, diguem-ne que un any i mig és molt petitet, però ja hi ha eines educatives que has pogut introduir i que ells no els havien introduït. És a dir, li van estalviar totalment el trauma de la ruptura, però també tots els altres traumes. Recordo que quan va arribar a casa, pobre, és a dir, li deies que no i ho vivia com una tragèdia. Es posava a plorar, però no en sentit de dir compte, Marc, que cauràs. Mirava com, per què em dius això, no? Per què em fas això, no? I és molt curiós perquè amb molt poc temps de trobar-se, nosaltres som una família nombrosa, o sigui, a part dels pares tenen 6 germans per davant que són agentes educatius, diguéssim, el canvi va ser brutal. Brutal. És a dir, en això, per mi és també un motiu d'esperança que la naturalesa humana és maleable, diguéssim, i no hi ha errors que no siguin corregibles. El que poden ser és més o menys costosos de corregir. Això és així, diguéssim, hi ha ferides que requereixen molta paciència, però és veritat que es pot ajudar en aquest sentit, no? Que hi ha solució, diguéssim.
Sí, hi ha una
posició educativa que resol coses, no?
Sí, sí, sí. Això és un preciós exemple, meravellosa labor la que feu, m'encanta. I crec que és un exemple, no?, del que dèiem abans, com en realitat els problemes no són els fills, som els pares que ens equivoquem de com fer-ho. I en aquest sentit el canvi de dinàmica familiar canvia el fill.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb la Maribel Martínez parlant de psicologia, d'educació, al capdavall de com estimar millor els nostres fills i els nostres alumnes. Volíem, que es fes una mica fer un spoiler del llibre, m'agradaria que ens expliquessis alguna solució pràctica, o després algun exemple en què puguem veure que aquests canvis dels adults poden ajudar efectivament als nens, perquè deus tenir, vamos, un arxiu a la memòria infinit, diguem-ne.
Sí. El llibre està ple, no? Si comptes, crec que més de 70 fórmules, estratègies, pautes per promoure aquests canvis. Un, no sé, que ara em ve al cap, no?, del capítol de les baralles dels germans, no?, que és una cosa que angoixa molt els pares, no?, i que angoixa molt perquè és que no tolerem veure una baralla, no tolerem el conflicte, no podem veure aquest patiment, no?, dels fills.
Perdona, és la meva experiència, que a casa n'hi ha molts i es barallen molt, que per una banda teòricament dius no, és molt bo, la família d'Aaron Burrs està molt bé perquè així els eduquen molt a la frustració perquè han de competir, s'han d'aguantar i tal, però després quan ho fan t'espantes i et sap greu que es cridin o que s'enfadin i clar, és una certa incoherència a la llum del que deies abans, no?
Sí, la teoria estem d'acord, però després a l'hora de la veritat ens fa mal el cor de veure aquella escena, no? I les pors, i aquí se sumen un altre cop les pors dels pares, de que l'objectiu és, ostres, som diversos germans, que es portin bé, que el dia de demà siguin superamics, que continuïn amb els altres, que tinguin aquesta relació bonica, no?, que tots volem. I ens allunyem de l'objectiu quan no deixem que tinguin la relació que necessiten tenir precisament per arribar a ser amics. S'han de conèixer, han de veure com és un, com és l'altre, si puc treure-li la joguina o no, si podem parlar o no, o de quina manera resolem els conflictes. I llavors, quan hi ha la més mínima baralla i els pares intervenen, aquí és on hi traiem l'oportunitat de conèixer i de tenir un vincle realment saludable i bo el dia de demà. I aquí és on vull fer molta atenció, perquè ens allunyem novament de l'objectiu. L'objectiu de que els fills tinguin aquesta relació fraternal bona, el canviem perquè hi hagi pau a casa ara mateix, no? I ens allunyem de l'altre. Perquè cada vegada que intervenim en aquesta baralla, un o els dos germans, si són dos, s'empiparan més amb l'altre, perquè per culpa teva sempre m'estan renyant, perquè m'han castigat per culpa teva. No només això, sinó que podem potenciar que un dels dos adopti un rol de víctima sistemàticament, sigui el que mama, papa, i li vagi bé perquè ja el venen a salvar i vagi pel món de víctima. I qui vol que un fill vagi de víctima pel món? Volem això, que siguin autònoms, que siguin capaços de defendre's, i ens allunyem de tot això sense voler, perquè no podem suportar aquell moment de conflicte, quan en realitat el que hauríem de fer és promocionar, no el conflicte, la resolució del conflicte. Sí, fills, baralleu-vos, vinga, va, ànim, ho aconseguireu. Estic segur que al final aconseguireu resoldre les vostres diferències.
No, és que m'està cridant l'atenció, de fet, jo no sé si el programa et serveix gaire als nostres oients, però a mi aquests anys que portem m'està ensenyant molt, i ara és un exemple d'això, perquè jo ja havia arribat a la conclusió que una escola, sempre poso aquesta metàfora, no? Una escola és com una obra. I, per tant, diguéssim, mentre la fas, estàs plena de pols. El que determina un col·le no és que sigui un col·le ordenat, no, és que sigui un col·le educatiu. En tot cas, l'obra ha d'estar ben acabada i ben escombrada quan entregues les claus, no? Allò, quan els gradues. Mentrestant, ja se sap, és la nostra feina. No et pots escandalitzar que en un hospital hi hagi malalts, no et pots escandalitzar que els alumnes siguin maleducats, perquè la nostra feina és educar-los. Però ara veig, pel que descrius, que això s'ha d'aplicar tal qual a la vida familiar.
Clar, és en construcció.
I, per tant, amb soroll, amb pols, amb coses fora de lloc.
Necessàriament. Què hem de construir si no hi ha soroll a casa? Clar que ha d'haver soroll a casa, a l'escola, al pati, i tant. Amb matisos, no? Perquè el pati, el tema de les baralles, no?, entre els alumnes, aquí hi ha un matís, no? La relació fraternal dels germans es poden barallar, però hi ha un amor, hi ha una relació. Amb els alumnes no sempre és així.
Després, hi ha un límit també en la violència que genera
evidentment,
conflictes. Evidentment,
òbviament. Sí. Però també hauríem de matisar això del conflicte. Jo els pares els animo a dir que els pares, a que la frase que els digui als fills sigui que a mi em crideu quan hi hagi que portar algú a posar un guix a l'hospital o si hi ha sang per anar allà... No.
Com els dolç, no? A segunda sangre.
Sí. Al moment ja aneu bé. Vinga, va, que ho aconseguireu.
No, mira. M'has alegrat el dia.
M'alegro.
I una altra cosa que em sembla molt interessant també, que acostuma a ser un element molt bloquejador dels pares, que són, no, les pataletes abans, les rebequeries, no?
Quan tens
el nen al súper, a terra, tirat, donant cops. Com podem afrontar això?
Que terrible, eh, l'escena, sí, sí. Que tots hem viscut en primera persona si som pares o en tercera, no? El súper és la típica escena, no? El nen allà plorant i dius, ostres, no? El pare allà patint. I en realitat...
Fent el que pots i després ja segur el que deien aquests pares d'avui en dia que ja no eduquen bé.
Exacte, sí. Exacte. I en realitat és una escena absolutament normal i saludable. És tan previsible que passi això. De fet, aquest capítol en concret té pautes per prevenir, per actuar mentre s'estan donant i per actuar després d'aquestes rebequeries. Perquè és important entendre com funciona, no? Que aquell nen petit que encara no es pot expressar comunicativament, oralment, no? I les seves emocions encara no estan madures, no sap ni què li està passant, ni què està sentint, si ràbia, si cansament, si frustració... I què fa el que pot? I aquesta és una. I moltes vegades aquesta rebequeria li surt bé i aconsegueix algun petit efecte secundari beneficiós.
Aquesta és la part demoledora.
Aquesta és la part que, evidentment, hem de cuidar i que tots estarem d'acord que és una manera de reforçar positivament que això torni a passar. Però, clar, també hem de prevenir. Jo sempre dic, el divendres a la tarda és el pitjor moment dels nens. Estan cansats tota la setmana, és el moment més crític per tots. I, per tant, és tan fàcil que passi una d'aquestes.
Per tant, deixem, no vagis al súper el divendres a la tarda, no?
Potser ser, o amb el nen no,
broma, eh?
O sí, anem sí. Jugant, o anem cantant, o anem a fer-ho d'una manera diferent de l'habitual, perquè serà segur ja motiu que l'entrepà no sigui del que ell volia, ja la tenim liada, perquè qualsevol excusa serà la seva catarsis que necessita, no?
Sí. No és veritat que, lligant-ho amb el que dèiem de les estratègies, és... O sigui, ja, amb això amb la meva dona tenia moltes discussions sempre, no? Hi ha vegades que hi ha guerres en les que no has d'entrar.
O sigui, exacte. Sí, sí,
i això,
sí.
Quan són petits són d'una modalitat, quan són adolescents és de tot un altre, és tot un art, diguéssim. Però el que també és veritat és que si pel que sigui comets un error i de vegades entres en una guerra, aquesta guerra no la pots perdre. O sigui, hi ha vegades en què no has d'entrar al túnel, però si has entrat al túnel, la sortida és per davant, diguéssim. Això també té la seva dificultat i té la seva la incertesa de descobrir en quin moment en què t'has de retirar i en què no, diguéssim. No?
Sí.
Això ho veig claríssim. Sí, sí, perquè sí, si sí. Està al súper plorant a terra i li compres el xiclet perquè no... Això no pot ser, diguéssim. Si hem començat, hem de...
Hem d'entendre, en realitat, el problema. El problema no és el xiclet, el problema és la gestió de l'emoció, una emoció que el nen ni reconeix. Bueno, molts adults no reconeixen el seu estat anímic que hem de demanar a un nen petit, no? I crec que és important que valorem que el que hem de fer és acompanyar en aquell moment crític i no és el moment de parlar, no és el moment de raonar, no és que ni escolten. I, per tant, descartar totes aquestes, novament, solucions intentades, fracassades, que no funcionen. No és el moment de parlar, no és el moment de pactar, no és el moment de sostenir, que es calmi, donar-li el permís. Sí, sí, plora, fill, que va molt bé, ara quan et calmis marxarem i... Cap problema. No continuar una escalada de que callis, que vinga, que sí, que no, i arrossegant-lo per terra. No cal, no? Cal donar-li el seu temps i després parlarem tranquil·lament, potser d'aquí una hora, d'aquí dues hores, o demà al matí, tranquil·lament, què ha passat i com podem fer. I aprendre nosaltres som els que hem de veure què ha passat per donar-li la volta la propera vegada abans.
I és molt interessant perquè en tota aquesta descripció no has parlat dels càstigs, i quan has parlat en un sentit negatiu. Clar, perquè al final, el que realment educa no és un càstig penal, per dir-ho. O sigui, que un jutge ve de dalt i et diu pues, tal delito, tal condena. Uh-huh. El que realment educa és assumir les conseqüències negatives dels actes. O sigui, sempre ho dic molt sovint, no? O sigui, no castiguis de fora, castigui de dins. És a dir, no? És a dir, si, si ara jo decideixo unilateralment treure't el mòbil, el que estic fent és... introduint-te un problema més nou, diguéssim. Potser el tema no és no treure el mòbil, sinó si has fet malament no sé què, doncs que hagis de pagar tu el gasto, diguem-ne, d'aquesta malifeta, per dir-ho així, no?
Sí.
Que és una mica el que tu dius.
Sí, sí, jo no parlo mai de càstigs, és un concepte que no el trobo educatiu, jo parlo sempre de conseqüències. Tu ara deies les conseqüències negatives, però jo també parlo de fins i tot les positives, és a dir, com funciona el nostre món? En funció de com actuïs, hi ha conseqüències positives o negatives, i els pares hem d'estar atents a que estiguin totes dues, perquè perquè funcionen molt bé. I si la roba bruta la deixes al terra, no apareixerà màgicament 3 dies després neta, planxada i doblegada al teu armari. Maria, i aquesta és la gran conseqüència.
Sembla que tinguis una càmera a casa meva. Sí.
Me n'alegro molt. Això és que va bé. Està molt bé. És veure, no?, com en realitat el sistema ensenyant els valors que volem, no?, de cooperació, de l'esforç, de què costa que aquella roba estigui neta després al teu armari. Tu has de fer un pas. Inicialment serà només portar-lo a X llocs i després ja vindran els altres de parar, de posar aquella rentadora, d'estendre el que calgui progressivament.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Seguim a l'Hora del Pati parlant amb la Maribel Martínez, psicòloga, educadora social i directora del Centre de Teràpia Breu de Barcelona. Un dels aspectes que tractes al llibre, que vas tractar també en el llibre anterior, no?, Los niños sin miedo, és el tema de la por. I volia aprofundir una mica més. Sí? Perquè també tinc l'experiència dels meus fills acollits, com una de les dues, diguéssim, es desperta durant molt de temps. Ara porta amb nosaltres quasi 3 anys i mig. Moltes nits es despertava, diguéssim, amb terrors nocturns, plorant, diguéssim, no? I, bueno, ja sé que la millor contramesura dels traumes és l'amor, diguéssim, no? I hem procurat donar-li, però jo no pregunto per això, pregunto per la sensació que jo com a pare, no?, perquè la meva dona com a mare, d'absoluta incertesa, no? Hi ha molts problemes educatius que ja més o menys saps com afrontar, no? Fins i tot l'adolescència. Però això, els veus tan vulnerables, diguéssim, com podem ajudar-los amb ells i ajudar-nos a nosaltres?
La por. És la gran emoció, la gran desconeguda i la gran acompanya al llarg de la nostra vida. La por, quan estem parlant de nens, no?, de menys de 7, 8 anys, no?, és un tipus de por, després és un altre. Això és una cosa important per saber. No? Els nens a nivell madurativ, no?, inicialment tenen unes pors que diríem com són més fantasioses i el món imaginari i el món real per ells és un. I és fantàstic. Les fades, totes les coses bones. I totes les dolentes, també. Les bruixes, els monstres. I tot és real, tan real com aquesta taula. I, clar, què és el que passa? Que nosaltres no ens podrem convèncer, amb aquestes edats, de que no existeixen les bruixes, ni els fantasmes, ni les fades. Tot existeix. I aquí són nosaltres, com a adults, comencem a pensar com a adults, amb aquesta lògica, amb aquesta intel·ligència, i volem transmetre això com si això fos suficient. I nosaltres hem d'entrar amb el seu paradigma, amb la seva perspectiva, amb la seva realitat, val?, amb la que podem veure una altra perspectiva, però no els ajudarem si no entrem amb la seva. Per tant, no es tracta de convèncer-los de que allò no existeix, val?, sinó de donar-los eines perquè s'empoderin, donar-li eines perquè se sentin prou segurs com per suportar la por que tenen en aquell moment. Val? I això també és un acompanyament i un aprenentatge. Val? No hi ha por que no es pugui superar i totes al final acaben de la mateixa manera. Com hem superat les pors afrontant-les, mirant el monstre als ulls. I com a pares, els podem ajudar moltíssim, i amb el llibre s'expliquen tècniques terapèutiques que funcionen superbé, que són aquest acompanyament, aquest aprenentatge de la valentia, val?, aquest mirar el monstre als ulls. I no es tracta de dir aquest fantasma que tu penses que no existeix, sinó de mirar-li als ulls al fantasma i que sentin aquest acompanyament de l'amor dels pares i que els empodera finalment.
O sigui, en aquest sentit, l'abraçada és determinant, diguem-ne.
Sí, sempre, però no suficient. però no suficient. Hem de parlar d'aquest monstre, hem de parlar de quina forma té aquest fantasma, hem de... Bueno, ara és difícil explicar molt breument tècniques, però són tècniques que tenen a veure a utilitzar la seva por, la seva capacitat de fantasia, però a favor d'ells, no? I construir amb ells, el que jo li dic pel·lícules de terror, no?, on ells són els protagonistes i on ells estan afrontant finalment el seu fantasma. Vale. I construïm i elaborem una pel·lícula de terror que ells estan vivint. Igual que quan els expliquem un conte i ells estan veient allà la caputxeta al bosc i l'estan vivint en primera persona com si fos absolutament real, doncs el mateix, però amb les coses que els hi fan por. Ho visualitzen i d'aquesta manera es van com immunitzant. És com una vacuna que el que fa és que poden afrontar veure aquell fantasma, aquella cosa que els hi fa por. I a poc deixa de condicionar-los d'aquella manera. Ja no és tan terrorífic, aquell monstre ja no és tan gran i tan lleig. No et diré que són col·legues, però poden suportar aquella situació.
No, això, o sigui, m'agrada molt que m'ho expliquis, a més, és una mica l'experiència que hem tingut nosaltres a casa, no? Que la nostra filla, diguéssim, cada cop es desperta menys a la nit, diguéssim. I és veritat que a casa el que es lleva per la nit tota la vida ha sigut jo, diguéssim. I he passat estones llargues al costat d'ella dient-li no, tranquil·la, el papa està aquí, no pateixis, tal. I la sensació és que això, no, que té un efecte, diguéssim. No?
Clar, clar, clar. No estan sols i és important aquest referent de seguretat del pare, de la mare... Però ja dic, no és suficient, i sobretot si utilitzem aquesta lògica adulta, perquè la por no és tan lògica. La por té una lògica il·lògica, i ens hem d'introduir aquí per poder dinamitar-la des de dins.
Has parlat de tots tipus de por, i ens has parlat de la por dels petits, però és interessant això que apuntaves. I els més grans?
Els més grans tenen totes les pors del món. Les pors són infinites. Podem tenir por a tot. A tot és a tot. Per això, per la lògica i lògica que, amb la que funciona. I els nens creixen i de cop i volta descobreixen, per exemple, un clàssic, que hi ha lladres que entren a casa. Ah! I llavors ja no és por al fantasma, és por a que entrin els lladres a casa quan jo estic dormint, quan la meva família estem aquí tots dormint, desprotegits, i la fantasia típica clàssica és i jo estaré despert i jo m'enteraré i hauria de salvar la família i jo no sé ni com començar ni a pensar en això, no? I els horroritza i els hi treu la son, i tant.
I l'estratègia és similar a la dels petits.
Sí.
Perquè, clar, la primera intuïció és dir, bueno, si són més grans, i tot i que sigui lògica la por, és més... així, a primer cop de vista, sí que podries fer servir una estratègia més lògica, però, clar, no és el que estàs dient.
A priori, sí, és a dir, nosaltres li podem dir al fill, mira, tenim aquí aquesta porta blindada, tenim no sé quines mesures de seguretat, pam, pam, i potser això minimitza lo suficient, perquè no és una por extraordinària, no és un pànic, el problema. La primera opció és aquesta lògica. Si funciona, endavant. Però si no, no ens capfiquem amb això, siguem crítics. Val? No està funcionant, doncs una altra cosa. I una altra cosa que vagi directa al centre del problema, que és la por. I llavors sí que hem de fer aquestes pel·lícules, amb un nen més gran es farien d'una manera diferent, la podria fer ell sol, depèn les circumstàncies. Però, de fet, totes aquestes tècniques són adaptacions a tècniques que s'han utilitzat amb els adults inicialment per tractar les pors adultes. La por més extrema, un atac de pànic. Per tant, si funciona amb un atac de pànic, ara el que hem fet és inventar aquest model, no?, amb un acompanyament dels pares, en aquest cas, i de fer pel·lícules. I nosaltres li diem jugar a les pel·lícules per vendre el producte al nen, però en realitat és una eina terapèutica absolutament important.
I en quin moment està la frontera entre el que es pot fer a casa i el que necessita ajuda professional, diguem-ne? Mm-hmm. Això que descrius, no? Mm-hmm. Jo pensava, diguem-ne, ens comprem el llibre, el seguim, sí. Això resoldria
sí.
Un percentatge dels problemes, però després, en quin moment has de tenir paciència i aguantar una por més o en quin moment has de buscar ajuda professional? És possible establir-ho? Ja m'imagino que no matemàticament, però més o menys.
El llibre de les pors, que també té cada capítol en diferents pors, i entre elles, evidentment, la de la por nocturna i la de no dormir, explica per cada cas, per cada tip, la fórmula que seria adient per cada cas. La idea és que, seguint el que posa el llibre aquest o les altres pautes de l'altre llibre, són més que suficients, però clar, després està la cosa concreta i són llibres, això, com més generals, els clàssics, sí, però sí. Després estan les coses... No. I si no funciona, doncs allò és on haurien de fer la consulta.
Perquè aquesta és una altra, diguéssim, és una pregunta col·lateral, eh? Després, que no és fàcil delimitar el que és, diguem-ne, psicologia ordinària del que és patologia. No? Això, ara t'ho pregunto en general, com a psicòloga. O sigui, hi ha alguna orientació, alguna pauta que ens serveix a dir, bueno, a partir d'aquest llindar, fins a aquest llindar és excentricisme, a partir d'aquest llindar és patologia?
És difícil de definir així breument. Per mi la línia vermella al final és el patiment. Aquesta és la línia vermella. I com a pares podem veure, podem sostenir aquest patiment. No hem de tenir por a la por dels nostres fills, per exemple, no? I hem de sostenir que els fills plorin i els hem d'animar a plorar, tots haurien de plorar una mica més, ens aniria molt bé i de fet com a pares fem moltíssimes coses i ho fem molt bé, però quan no, quan es calla la cosa, quan no tirem, allà és on hem de, sense cap mena de problema, no hi ha llibre d'instruccions, això és molt complex, preguntem, fem la consulta, cap problema.
Això en aquest sentit, diguéssim, quan la cosa s'estabilitza, no? Quan no hi ha evolució és quan s'ha de canviar.
Exacte,
mètode.
Quan ja no sabem què fer, quan diem quantes vegades te lo tengo que decir o quantes vegades he de fer la mateixa cosa i veig que no, doncs no moltes, si ho fas i ho fas i ho fas i no, és que per allà no va la cosa.
Gràcies, Maria. Jo almenys estic aprenent molt. I ens queden 3 minuts. I no volia deixar de fer-te una pregunta que és una mica, ja no tant d'actualitat, però en aquests temps, ja n'hem parlat, avui no n'hem parlat, gràcies a Déu, però no vull tornar-ho. En tota aquesta situació, en tot aquest sistema general, com creus que ha impactat la pandèmia i la situació que estem vivint?
Bueno, jo crec que... Bueno, jo que m'he passat el confinament fent teràpia online i ara veig moltes conseqüències, no? Ha afectat a molts nivells. Ha afectat de manera dramàtica moltes famílies i moltes persones que no s'han pogut acomiadar d'éssers estimats i això em sembla tràgic. Els nens, no?, que no podien sortir de casa i de cop i volta es trobaven en una situació tan, tan estranya de no poder socialitzar amb els amics. Però també ha sigut una experiència no tan negativa i fins i tot positiva per a algunes famílies, on el món semblava que havia deixat de girar, on s'havia parat el temps, on el dia tenia una dinàmica absolutament diferent, amb totes les complicacions, perquè el del teletreball a casa amb fills, poca broma, un capítol a part també, però de cop i volta els nens han tingut els pares molt. Hauríem de parlar de la qualitat del temps, no la quantitat, però en general ha augmentat aquest contacte i això està bé. Això
sí, en un sentit podríem dir que ha estat com una mena de lupa, com ha amplificat el que hi havia, que els problemes han sigut més evidents, però també els efectes més nítids.
Per lo bo i per lo dolent.
Sí.
Per lo bo i per lo dolent. Parelles que estaven fatal i que han acabat de veure que jo no tirava i no tirava, pares que la conciliació familiar no acabava i ara estem a casa i ara ens organitzem d'una altra manera, pautes i reparticions de tasques a casa que s'han fet finalment perquè és que no hi havia una altra que ens organitzem o aquí això explota. Bueno, vull dir, és important veure els efectes i de debò que valoro molts efectes positius.
Per tant, diguem-ne, podem amb ganes de tenir esperança, plantejar que els aprenentatges positius poden superar les seqüeles?
Els aprenentatges positius, clar, que ajudaran a superar les seqüeles, però hem de fer una bona lectura d'aquests aprenentatges i no ser positius per ser positius i trobar-li la cosa bona sempre. No. Això en el moment que no tenim la llibertat, en el moment que no podem escollir, en el moment que la salut està en joc i que s'està morint gent, això s'ha de posar entre parèntesis.
La positivitat s'ha d'acompanyar de realisme, perquè si no ja no és positiva, és negativa. Això és veritat. No? En aquest sentit, la ingenuïtat és un gran enemic.
La gran pregunta seria, i què he après jo de tot això? I a partir d'aquí anem bé.
Doncs aquesta pregunta jo me la puc respondre avui. He après moltes coses. Maribel Martínez, la directora del Centre de Teràpia Breu i autora de el llibre Quantes veces te lo he de decir, que recomanem amb molta intensitat, com us poden haver sospitat els nostres alumnes. Moltes gràcies, bona nit, i gràcies per venir al nostre programa. I a l'equip, avui en quadre de l'Hora del Pati, el Toni Huguet al control de so, la Carla Xama i la Maribel Vélez a la producció, i el Raül Adams i el Jordi Cabanes a la direcció i la presentació de l'Hora del Pati. Si Déu vol, ens veiem dimecres, ens sentim dimecres vinent a Ràdio Estel.